A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
El passat 24 de juny, Veneçuela va patir un doble terratrèmol que de moment ja ha deixat, atenció, 3.342 persones mortes, per cert, 35 d'elles espanyoles. Al cap de molt poques hores, diversos contingents d'emergències d'arreu del món es van mobilitzar per donar suport a la població veneçolana per donar resposta, en definitiva, a aquesta tragèdia. De fet, des d'aquí, des de Formentera, una bombera del cos de bombers va també activar-se per sumar-se a aquestes forces d'emergència. Ella és Nalaia Torres Guibernau, que és bombera i integrant de Bomberos Sin Fronteres. Molt bon dia, Laia, benvinguda.
Bon dia, Pepo.
A veure, això va passar el 24, el 25 a la nit ja estàveu movent-vos cap a Madrid, on veu arribar la matinada del dia 26, divendres, per activar-vos i fer un contingent de bombers sense fronteres per traslladar-se al país llatinoamericà i poder ajudar. Però què va passar, Laia?
Bueno, de fet, ens vam activar una mica abans, perquè el terratrèmol va ser cap a les 12, i nosaltres, bueno, jo personalment em vaig entrar al matí quan el Bomber Sense Fronteres, el xat va començar a moure's, no? Clar, mira, que ha hagut això, que ha hagut tal. Llavors, ahir ens vam començar a mobilitzar i ja vam començar a demanar disponibilitat. Doncs això funciona, que demanen la disponibilitat, tots els que podem marxar ja i fins a 10 dies donem disponibilitat, i de les persones que han dit disponibilitat es fa l'equip que podria intervenir. I aquí haig de donar les gràcies, perquè sense el sergent del cos de bombers i sense la implicació política, que de fet Òscar Portas va estar seguint, i sense els companys que en Guillermo em va fer un canvi de seguida immediat, jo no hauria pogut donar la disponibilitat i per tant no podia haver participat en això. No?
Clar que sí, des del president fins al responsable, el sergent de bombers, fins als teus companys, van, diguem-ne, donar-te suport perquè poguessis tenir aquests dies lliures per anar-te'n a Veneçuela.
Efectivament, jo, els companys i el sergent són els que tenia contacte directe, i després en Òscar em va cridar que estava a l'aeroport i, bueno, va contactar diverses vegades a veure com anava el tema. No? Llavors, això és molt d'agrair, perquè si això no existís, jo no m'ho podria ni plantejar. No? De fet, jo tenia guàrdia l'endemà i de seguida es va cobrir i es va solucionar.
Molt bé. Bé, i total, arribeu a Madrid-Barajas, a la terminal nova. I què?
Arribem des de molts llocs d'Espanya, perquè clar, nosaltres, un company d'Eivissa, que es diu Sergi Minyana, i jo veníem de Petiuses, però hi havia gent que venia del País Basc, hi havia un gos de Catalunya, molta gent d'Andalusia, gent d'Extremadura, i tot això es va activar, gent que treballa, que tots són bombers, i tot això es va activar des de les 8 del matí. Durant aquell dia ja prepares la maleta, jo la tinc llesta, però bueno, quatre coses que et falten, busques els vols, i el contingent d'Andalusia prepara tot l'equip del NIU. Hi ha dos NIUs a Espanya, de Bomberos Sin Fronteres.
Què vol dir NIU?
NIU és on hi ha tot el material.
Com una base, sí.
És un magatzemet on hi ha tot, perquè clar, portem material per trencar forjats, parets, el que faci falta, per moure càrregues pesades, per localitzar persones. Hi ha un TPL que es diu, anem amb els gossos, hi ha moltíssim material. Anem amb 13 baguls, que és bastant lleuger per tot el que portem. No?
13 baguls?
Sí, sí, sí. I som molt lleugers, anem molt poqueta gent i anàvem 12.
12 persones i quants cans?
Dos.
Dos cans.
Dos guies caninos i dos guies canins i dos gossos.
Éreu bombers, però també hi havia enginyers, sanitaris...
Sí, però fixa que solen concurrir. O sigui, hi havia un bomber que a més és sanitari, un bomber que a més és enginyer d'estructures, i boníssim, que justament és en Damián. O sigui, quasi tothom té diversos rols. Els guies canines també són bombers. Ens dona moltíssima flexibilitat, és increïble. Realment treballar amb aquesta gent és impressionant.
Molt bé, tenim aquest contingent allà esperant a la nova terminal de Madrid.
Tenim aquest contingent que arribem a les 6 del matí, nosaltres vam arribar abans, però a les 6 del matí del divendres ja estàvem tots allà, amb els gossos, amb el material, amb una furgoneta, amb tot allí esperant.
Preparats per anar a Caracas.
Perquè suposava que al matí hi hauria una reunió i hi havia possibilitat que es pretés un avió. El tema era que a Veneçuela els aeroports comercials estaven... Tot el trànsit de vols aeris normals estava aturat perquè els aeroports havien estat danyats. Quedava l'aeroport militar i l'única manera d'arribar-hi era amb vols militars o amb un vol flatat per ajuda humanitària. Llavors nosaltres estàvem expenses de que sortís algun avió que ens portés allà per poder treballar. O sigui que al matí, com que hi havia d'haver una reunió, al matí ja estàvem allà tots esperant a veure què passava amb aquest vol, no? Amb aquesta reunió, si es feia, si no es feia, si hi havia vol, si no hi havia vol, però clar, si no estàvem allí no podíem marxar.
I què va passar?
Pues realment no vam tenir gaire notícia. Hi ha d'haver-hi la reunió, no sabíem a quina hora, no teníem notícies, van moure moltíssimes coses, que això el Damián t'ho podrà explicar molt millor, perquè estava al pie del cañón. Es van fer moltíssims contactes, això que t'ho explico jo tan planer. En realitat hi ha moltíssim moviment per darrere de contactes, parlar amb aquest, parlar amb aquell, i molt, molt de treball. No vam saber res d'aquesta reunió fins que, no sé si a la tarda, ens van dir que sí, que sortiria un avió, que aniríem directe via Marsella, que no sortiria directe de Venezuela, cap a Venezuela, sinó via Marsella. Clar, tot això nosaltres estem esperant, buscant informació i tal, i aturats, sabent que cada hora, o sigui, el temps en una situació d'aquestes és vital.
Clar, cal recordar que aquest contingent de Bomberos Sin Fronteres anava a rescatar vides.
Justament.
Llavors les hores compten cada una, eh?
Sí, sí, perquè la nostra funció no és... O sigui, hi ha molta feina amb una cosa d'aquestes, també de reconstrucció, també de sanitari, també de molta feina. Però nosaltres, en aquest cop, Bomberos Sin Fronteres anava com a break, com a buscar i rescat en estructures col·lapsades per salvar vides. Llavors, els gossos, de fet, estan entrenats per detectar persones vives.
Clar.
I portem un equip de detecció de moviment i de soroll, que també és per persones vives, no? Llavors, la nostra eficàcia depèn d'anar allí superràpid.
Portava des de les 6 de matí esperant, dius que a la tarda seguíeu allà esperant...
Ens van dir que podríem anar via Marsella, llavors vam anar a la furgoneta, perquè tot el material estava entre les furgonetes, vam baixar tot el material. Nosaltres el tenim classificat per caixes, vull dir, la caixa de moure càrregues pesades, la caixa de tal. Llavors, quan has de volar, ho has de reestructurar tot, perquè tot tingui un pes que et permeti, les companyies aèries t'ho permetin portar. Llavors vam fer la reestructuració, ho vam carregar en carritos i estàvem allà esperant. A veure què, ens van dir que segurament podríem anar via Marsella, i via Marsella, o sigui, Madrid-Marsella, Marsella-Venezuela directa, perquè a Marsella recolliríem gent francesa també d'ajuda. I aquí estàvem esperant, es van fer les 8:15 o alguna cosa així, tot això amb tràmits amb l'ambaixada, o sigui, hi ha moltíssima feina aquí darrere que no t'explico, i al final ens van dir que no, que aquest vol l'havia flatat completament França i que no podíem anar perquè ells ja deixaven càrrega en terra, perquè clar, la capacitat de càrrega a l'avió és limitada. I bueno, nosaltres anem molt lleugers, perquè els 13 baguls realment és molt poca cosa, però hi ha gent que va moltíssim més pesada i havien tingut que deixar càrrega en terra i no hi cabíem. Llavors no vam poder volar.
I vas haver de tornar a Formentera?
Sí. L'ONG s'havia donat de plaç fins a les 12 de la nit. Perquè
del divendres 26.
Sí, sí, les 48 hores, diguem-ne, perquè és que el vol ja són 10 hores. Llavors anaven comptant... Clar, nosaltres anem a contratemps. Si no arribem aviat, realment, encara que portem aigua i menjar, en realitat, després al cap de poc temps som una càrrega pel país, perquè ens ha de donar de menjar. A les primeres hores som autosuficients, o sigui, portem per apanyar-nos i ens remollen allà i posem a treballar. Però si esperes temps i no som eficaços, perquè la probabilitat ja és poca, i a més hem de ser una càrrega, ens correspon no anar-hi. No té sentit.
Quina emoció vas sentir quan vas veure que efectivament no anàveu i havíeu de girar cua i tornar cap a casa cada un?
Doncs al llarg de tot el dia va ser una muntanya russa d'emocions, perquè clar, primer arribes, que no m'estic allargant la resposta, però és que és perquè realment al matí quan arribes estàs mort de son perquè no has dormit. Em dormir una hora, res, dius, bueno, és igual perquè al vol són 10 hores, ja dormirem, no? Rai. Llavors et tires una estona a l'aeroport, arriben els companys, expectativa per veure què passa en la reunió, no sap res, has de jugar molt a... com no pensar en tu, sinó pensar en l'equip, no? Potser jo estic nerviosa, però toca baixar revolucions, intentar que tot l'equip estigui més tranquil, no? Per aconseguir una serenitat que és vital perquè la gent pugui fer la seva feina, els que estan gestionant i que la concòrdia es mantingui. Però clar, tu estàs allí esperant a la T4 amb els gossos, la gent et veu vestit de rescat i et venen a donar les gràcies. Molta gent que està pendent de volar a Venezuela perquè té família, et ve plorant i t'explica la seva història, no? Una noia que... Vayan, por favor, que toda mi familia está tapiada. I tu li dones una abraçada i estàs allà. Nosaltres no som de teflon. Vull dir, tot el mal aliè al final et va impactant, no? És veritat que tenim recursos, és veritat que ens entrenem, però tot i això som persones. Llavors estàs com mantenint amb l'esperança de poder anar, no? I fer alguna cosa. I la vegada saps que cada hora que passa, l'esperança realment... Està morint molta gent i tu potser no els podries haver salvat a tots o a ningú, però podries estar intentant-ho. Llavors va passant el temps i quan definitivament es diuen, bueno, en principi ens diuen marxem, clar, és un subidón de dir, bien, por fin, anem tard, però vinga, va, marxa, prepares tot, organitzes tot i estàs a l'expectativa. Ja et dic, vam muntar-ho del carros perquè estàvem pendents de permisos d'ambaixada i la cosa anava jugada a temps. I després quan realment et diuen, mira, no marxem, no, perquè passa això... Clar, ja és com dir, hòstia, quina putada. amb perdó per l'expressió, no? Et vas una mica avall. Aguantes el tipus perquè estàs en un equip, és el que et deia, llavors interessa que l'equip es mantingui, però realment internament dius, hòstia, no, en sèrio? En sèrio, com a persona, com a humanitat, com a civilització, no hem set capaços de posar un puto avió per anar, per portar gent humanitària, d'ajuda humanitària, i sent que hi havia dos equips més allà, que van viatjar via Bogotà i van arribar molt més tard del plaç de les 74 hores. I sent que som gent que Bomberos Sin Fronteres té moltíssima experiència i ha participat en moltes altres coses abans, amb un èxit rotund. Llavors, no és que diguis, ai, som quatre amics que ens hem decidit que farem això, no, no. És gent que porta molts anys treballant, amb unes formacions contínues, amb una qualitat molt bona i molt eficaços en terreny precisament perquè som tan lleugers. O sigui, és gent que tu la molles al país i s'espavila. I amb molt pocs recursos solucionen moltes coses, no? I realment només era flotar un avió. O sigui, es van quedar equips de València, es van quedar equips del País Basc, es va quedar molta gent perquè nosaltres com a societat no vam ser prou àgils com per gestionar-ho abans. I sí que després l'endemà van viatjar gent de comunitat autònoma i van viatjar, però ja estaven fora plaç. Els que estem amb això ja sabem que sí, potser trobis gent, clar que trobaràs gent, perquè n'hi ha moltíssima enterrada i algú hi haurà. Però realment l'efectivitat dels equips no és a les 92 hores, és estar allí el més abans possible.
Mira, tenim amb nosaltres en Damián Soriano, que és el cap d'aquesta secció d'intervenció en catàstrofes de Bomberos Sin Fronteras. Damián, molt bon dia, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, estábamos escuchando un poco atónitos este relato de Laia del pasado día 26 de junio, cuando pues un grupo de bomberos profesionales voluntarios, ingenieros como tú, también bombero, sanitarios, etcétera, pues estabais pues listos y a punto para partir para Venezuela y ayudar, dar todo para salvar vidas, pero al final no fue posible. ¿Por qué no fue posible, Damián?
Pues exactamente, no fue posible porque, bueno, nuestro, como ha explicado Laia, nuestro procedimiento es, aparte de lo que ha explicado, de lo que es la gestión interna del personal y del material, es hacer un seguimiento de la emergencia a través del, digamos, del puesto de mando virtual que tiene Naciones Unidas. Es decir, una vez que nosotros comprobamos que el país ha solicitado ayuda, nos ponemos como disponibles ante Naciones Unidas y ese mecanismo de coordinación, y también empezamos a hacer contactos. Primero empezamos a ver cómo está el tema de los vuelos de forma comercial, los vuelos comerciales, que en este caso, como decía Laia, no fue posible. Luego nos ponemos en contacto con la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, con el Centro Nacional de Emergencias de Protección Civil, es decir, con todas aquellas entidades, Embajada, Ministerio de Asuntos Exteriores, aquellas entidades que van a tener relevancia a la hora de, bueno, pues, de tener en cuenta los equipos que van a prestar ayuda fuera de nuestras fronteras. En ese sentido no tuvimos ningún tipo de respuesta. Es decir, mandamos esos correos, pero no hubo un reporte ni ninguna respuesta que nos dijera, mira, nos están teniendo en cuenta. De tal forma que todo quedaba pendiente de esa reunión que comentaba Laia con la compañía aérea. En esa reunión, digamos que una compañía típicamente de vuelo comercial iba a fletar un vuelo de ayuda humanitaria, que era requisito indispensable para hacer un vuelo directo a Venezuela, que era nuestra baza para conseguir llegar dentro de ese límite de 72 horas. Entonces, esa reunión se dilató durante prácticamente todo el día y luego hubo un cambio, como ha explicado Laia, un cambio de estrategia, de tal forma que iba a Marsella antes de ir a Venezuela. Hasta ahí todo bien, porque estábamos incluidos entre el personal que haría ese vuelo. Hasta que llegó un momento que, bueno, pues ya trascendió que el gobierno francés había fletado ese vuelo para sus equipos y que ya, digamos que el propio gobierno francés tuvo que optimizar sus recursos, dejar cosas en tierra, seleccionar muy bien lo que se llevaba porque estaba el avión hasta arriba, estaba a carga máxima. Entonces ahí nos enteramos de que ya no teníamos opción de volar en ese vuelo. Esto, bueno, paralelamente también establecimos contacto con las líneas aéreas, por ejemplo con Iberia, que se portaron fenomenal, y nos dieron la posibilidad de ir o bien a Colombia o bien a Panamá, pero ya era tarde, es decir, ya esos vuelos venían tarde, de tal forma que era imposible que nosotros llegásemos en ese tiempo a cumplir o a intentar cumplir nuestro objetivo de rescatar personas con vida. Entonces, esto fue un poco el movimiento que intentamos llevar a cabo para tratar de llegar dentro de ese límite de 72 horas que nos planteamos, digamos, como estrategia de la ONG a la hora de ser operativos. Es decir, nosotros, si hubiéramos optado por esos vuelos indirectos a través de Colombia o a través de Panamá, luego ya no teníamos garantías de fletar otro vuelo o de podernos anclar a otro equipo que sí tuviera garantizado el viaje, de tal forma que ya había una incertidumbre a la hora de salir de esos países y llegar a Caracas. Entonces, por esto decidimos parar la intervención en ese momento. No obstante, sí hubo un compañero, un guía canino, que intentó, bueno, era conocedor de que había un vuelo el sábado por la mañana para equipos de rescate, creo recordar que eran de Galicia, y bueno, había un combo de equipos en ese vuelo, y él intentó acceder a ese vuelo. Desde primera hora de la mañana ya me llamó y me dijo: mira, Damián, me acaban de decir que no voy a ir en ese vuelo. Y finalmente el vuelo pues no fue el sábado por la mañana, fue el sábado por la tarde, con lo cual ya los plazos de tiempo que se manejan son incompatibles con esa probabilidad de encontrar a personas con vida. También decir eso, que este vuelo, que en principio, según me comentaban, había 200 plazas, finalmente volaron del orden de 60 personas. Ya no sé el motivo, pero la verdad es que es algo que es bastante decepcionante pensar cómo la aparente falta de empatía en la gestión de este tipo de situaciones hace que equipos cuyo objetivo, cuyo entrenamiento, cuyo espíritu es el salvar o intentar salvar personas de entre los escombros, y para eso llevan una serie de material, una especialización, una formación continua muy específica, y sobre todo contando que una ONG no está formada, en concreto esta ONG no está formada por voluntarios de diferentes profesiones que en sus ratos libres intentan hacer algo, no. Están formados por personal profesional de los servicios de emergencia, también de ámbitos sanitarios, de tal forma que durante los 365 días estamos acostumbrados a este tipo de trabajos, pero en determinadas ocasiones, cuando hace falta fuera de nuestras fronteras, nos movemos, nos ponemos en marcha intentando poner nuestro granito de arena.
Laia comentaba que como sociedad no hemos sido capaces de eso, aprovechar un contingente de voluntarios con recursos, con material específico para poder rescatar personas, y no hemos sido capaces pues de fletar un avión para que pudieses llevar a cabo vuestro cometido.
Pues sí, efectivamente, y es muy triste, es decepcionante. Y nosotros estamos acostumbrados a, en todas nuestras intervenciones, que esto sea la principal batalla que llevamos. Es decir, es el primer bastión con el que nos encontramos antes de poder empezar a trabajar. De hecho, bueno, pues en otras intervenciones como Nepal, digamos que ese parón ya fue in situ, ya fue en Katmandú. Ese momento, esos tiempos muertos, esos desplazamientos para ir a determinadas zonas y luego te tenían parado 12, 14, 20 horas, sí los hemos sufrido y estamos acostumbrados a sufrirlos in situ, pero no aquí. Es decir, aquí, afortunadamente, bueno, hasta ahora no había pasado que los vuelos comerciales estuvieran completamente anulados hasta nueva fecha, hasta indeterminada, evidentemente. Y en esta ocasión sí nos hemos peleado, hemos buscado todas las opciones para ir lo más rápido posible y ser lo más operativo. Pero ya te digo, es una cuestión que, por ejemplo, en Nepal nos costó mucho asumir que un país podía estar gestionando su propia emergencia, porque no hay que olvidar que toda emergencia, toda catástrofe internacional a la que vamos, lo que es la gestión de la emergencia corresponde al poder local, a la autoridad local. De hecho, toda la base principal de lo que es la legislación, incluso el espíritu que tiene Naciones Unidas y sus mecanismos de coordinación, es que el principal órgano gestor se llama LIMA, Local Emergency Management Authority, que es la autoridad local que va a gestionar esa emergencia bajo su propia estrategia. Entonces, como digo, en Nepal sí ocurrió que, bueno, pues al final llegamos a la conclusión de que por cultura, y hay que asumirlo así, ellos ya estaban pensando en los que habían quedado, no en los que estaban todavía entre los escombros. De tal forma que, bueno, pues ya las ayudas las intentaban disimuladamente canalizar hacia eso. Es una opción, culturalmente lo tuvimos que aceptar y ya está. Pero lo que no es aceptable es que una sociedad como la nuestra no ponga todos los medios. Me refiero a sociedad como entidades que gestionan este tipo de emergencias, no pongan todos los medios posibles para que la mayor cantidad de equipos con un recorrido mínimo y una especialización mínima, como puede ser nuestro equipo, que como ha comentado Laia, es un equipo ligero, multidisciplinar, donde diferentes tareas o diferentes roles pueden recaer sobre una misma persona. Tenemos esa suerte. Y eso va a condicionar en que, bueno, pues nos vamos a poder mover más rápidamente y meternos entre los mecanismos de coordinación de tal forma que podemos hacer múltiples tareas. Pero eso no ha sido posible en esta ocasión. Eso es lo que nos duele, que no se haya tenido la empatía suficiente como para fletar aviones o aprovechar al máximo los que se hubiesen fletado.
Doncs sí, doncs això fa mal, eh? I més tenint en compte, mira, aquí a Radio Llevant tenim Juan Carlos Rubiertiello, que és el vicario d'aquí de Formentera, que és d'origen venezolano, i nos decía que le llegaban noticias de su familia, pues que bueno, el gran problema es que no había maquinaria para levantar las runas, que había gente pues sacando runa con la mano. Claro, ante esta realidad que nos llega de primera mano en el país, pues claro, llama mucho la atención que gente, pues bueno, pues que tienen recursos, que tienen profesionalidad, que tienen material, que tienen disponibilidad y que ponen el cuerpo, como vosotros, pues al final lo que no ponéis es el avión y resulta que, bueno, pues os quedáis en tierra. Damián Soriano, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Un abrazo, Damián.
Un abrazo, Laia.
Bé, Laia, doncs, escolta, moltes gràcies per explicar-nos aquesta història i bé, esperem que tinguis un estiu ben tranquil aquí a Formentera.
Gràcies a vosaltres.